Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Com anem? Què tal? Com va tot? Estem aquí amb un nou episodi de Mossega la poma amb l'amic Raimon Lapuente. Hola, Rai.
Què tal?
I en Magma. Hola, ei, Miguel Àngel. Què tal?
Hola, molt bona tarda.
Qui us parla, en Tomàs Manzanares, avui sense el Ludo. Continua tenint una feina.
Sí, aquesta setmana també està en feina.
No, la setmana passada feia amb conya. No, pobre, no, està fotut. Es veu que van a esquiar i tota la família està fotuda de tant esquiar, es veu.
Ah.
Bueno, a què anàvem? Divendres 11 de març de 2023, divendres passat, saltava la notícia de la fallida del banc americà Silicon Valley Bank, que està molt vinculat a les companyies tecnològiques, en especial a les startups a Califòrnia. L'episodi de divendres ha suposat també la declaració d'insolvència d'altres entitats bancàries més petites que, en certa manera, estan poc o molt relacionades. Crec que hi ha una que està a l'entorn de les criptomonedes, etc.
Les dues,
sí. I això ha forçat la intervenció del govern americà. De fet, bueno, per rescatar l'entitat i per, diguéssim, controlar la situació. La intervenció s'ha produït per part de la FDIC, que ve a ser com el mercat de valors, no? Com seria aquí la traducció?
No, és una mena de... La FDIC és l'entitat és una entitat financiada pel banc, pels bancs, però que té accés a crèdit de la Reserva Federal i que és la que s'encarrega de rescatar bancs. Però és una entitat que la paguen, que la financien els propis bancs.
Que és com un fons de reserva, no? Seria...
No sé exactament legalment quina consideració té.
Bé, doncs, com explicava Ben Ray, ha intervingut a la FDIC, ha intervingut també el Departament del Tresor americà i la Reserva Federal, com ell deia. ¿Vale? I per ajudar-nos a això, a analitzar què ha passat i el funcionament financer de les startups americanes en general, però a les americanes en particular, que jo crec que tenen algunes coses especials que val la pena que destaquem, comptarem avui amb el nostre assessor financer de capçalera. Tenim pilota capçalera.
No pots dir assessor financer perquè encara no ho soc.
Bueno.
Quan ho sigui, ho podràs dir. Intent. Però tampoc podrem fer recomanacions financeres.
Intent.
Dit això... Compreu Bitcoin, ja està. Ja ho tinc, ja puc marxar del podcast.
Hosti, ets un com es diu això, un criptobro, també?
Home, no, per favor.
Ja.
Una mica de respecte.
Mossega la poma no fa recomanacions financeres.
No, ni una. Parlem, però no fem recomanació. Escolta'm...
Però si et gastes 5.000 pavos en un portàtil, tampoc ens ho posarem. Sobretot no. Si té una poma. Raül Arribas?
Magma, se m'escolta millor o què?
Sí, el pots pujar una mica,
Vale, és que m'estava fent senyals per darrere de que s'escolta malament, que no sé què.
Però... Jo et sento bé,
Ara és que estic pujant.
Sí, però si mires el gain respecte a nosaltres...
I aquí ara millor, ara una mica millor?
Sí.
Ara s'ha pujat el volum. Vale. Doncs sí. Això, mentre acabem de fer justos i saludem a la gent que ens segueix a YouTube o que ens mirarà després a YouTube, estem en directe, últimament ja funciona, sempre estem en directe, però no ho anunciem amb temps, vale? Perquè si ho anunciem no va al directe, o sigui que hem decidit sortir però no anunciar. Una cosa rara, sí.
Vamos a YouTube.
Sí, a YouTube. Bueno, doncs tot això configurarà aquest episodi al 548 de la temporada 16 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Vale, doncs... Nancy vols rai per el que ha passat, però he estat escoltant diversos podcasts, gent del món de les startups a Silicon Valley i tal, i es veu que el que ha passat ara és com... Vull dir que ja fa dies, o sigui, potser fa més d'un any que ja se sabia que Silicon Valley Bank tenia problemes. Ja fa més d'una setmana, o sigui, abans de divendres, una setmana abans, ja s'estaven dient per tot arreu, la gent s'estava enviant SMS o missatges dient, xavals, traieu la pasta, que no sé què, i s'ha provocat aquí un descontrol que t'hi cagues, ¿vale? I tothom ha demanat la pasta, però vamos, corrents, corrents. Anem a centrar-nos, què ha passat?
Aviam, ojo amb el que llegiu por ahí, perquè, com moltes altres coses, la majoria de gent que opina no té ni putíssima idea del que està opinant. Vale?
Bueno, no, però és molt
heavy. És molt heavy, perquè realment el que passa amb Silicon Valley Bank no té res a veure amb les startups, que són els seus clients. D'acord?
Sí.
Silicon Valley Bank no va comprar Bitcoin, Silicon Valley Bank no té accions d'empreses tecnològiques o no està invertit en empreses tecnològiques i el seu funcionament és el funcionament legal de qualsevol altre banc als Estats Units. Que és...
potser un matís, eh? Quan una startup rep diners, ja siguin públics o privats, normalment privats, sí. Es veu que aquest mecanisme de due diligence, anàlisis, donar-li diners i tal, passa perquè es dipositi aquest finançament, aquests diners, es depositin, moltes d'elles feien aquest mecanisme, es dipositava en una compte Silicon Valley Bank. És així, no?
Per lo que però no té per què.
No és obligat, però dic que això passava sovint.
És un banc que jo no el coneixia, per exemple, és a dir, sense anar més lluny, però...
Jo tampoc, jo no.
És una entitat que, per alguna raó, és una entitat que té arrels amb tot el món a startup a Estats Units, a el que seria Silicon Valley específicament.
Sí, i a més té sucursals o representacions que a mi em constin a Canadà, a UK...
Sí.
I a altres països europeus. No sé si a l'estat espanyol, però a altres països europeus segur.
Vull dir, és un banc relativament petit, em sembla que és el 16 o el 20 per tamany als Estats Units. És a dir, no és un gran banc, s'especialitzava en empreses start-ups, perquè suposo que la seva obsessió inicialment era allà, i que sí que ja sàpiga, tenia branca, no sabia que tenia branca a Canadà, tot i que era previsible, i té branca a UK, que també la comprarà. Qui l'ha
comprat? L'ha comprat ja, l'ha comprat la HSBC. Sí, HSBC per una lliura, l'ha comprada. Sí, sí.
Que ara anirem a això també, a per què.
Sí.
Aleshores, la pregunta és, què va fer malament el banc o per què ha passat això?
No, a veure, que sigui un banc on hi hagi un mecanisme al darrere on hi confiïn les startups i juguin, no té res a veure amb el que li ha passat. Això estic totalment d'acord amb tu. Podia tenir a darrere e-commerce o podia tenir a darrere els militars americans. És igual. El tema...
El problema no ha sigut
els No ha sigut aquest. Exacte. Ha sigut la seva estratègia. Tu ho has dit molt bé, eh? No s'ha equivocat ni perquè ha fet males inversions de criptos o tal. No ha fet això. El problema és que, si no vaig mal entès, tenia molts diners que havien rebut les startups, que a més les necessiten per la seva liquiditat. És a dir, una startup... les empreses startup, els diners més importants, en general, s'inverteixen en pagar nòmines.
Sí.
És el que més consumeix. I com, clar, tu pots rebre un finançament de 10, de 100, de 200, de 500 milions de dòlars i el que feies era, si ho posaves a la compte, diguéssim que el fons de garanties de comptes a Estats Units em sembla que et cobreix fins a 250.000 dòlars, si no recordo malament, no? Vale. I jo crec que el que va passar és que una decisió d'inversió del banc és posar molts d'aquests diners que venien de les startups dins de la típica mecànica del banc d'invertir els diners per treure rendiment, ho van posar en fons del tresor americà, no?
Tenien una combinació de fons del tresor americà amb uns bons que tu coneixereu molt bé, que es diuen mortgage-backed securities, que són una mena de bons que estan linkats a les hipoteques.
Vale. Perquè
és una operativa molt comuna, és a dir, el banc et dona diners a tu, o sigui, tu li dones diners al banc i el banc el que fa és o els presta o agafa productes que li donen un rendiment per guanyar pasta. I els productes que el banc pot fer servir estan molt limitats per llei. És a dir, el banc no pot comprar Bitcoin o anar-se'n al casino. No, hi ha una llei que et diu quins productes pots comprar i quins no.
Hi ha com una mena de certificació de productes disponibles. Els fons de tresor americans, com suposo que qualsevol, com es diu aquí, lletres de l'estat, o no me'n recordo, sí, com es diu aquí, no? Al final és, tu tens uns diners, ja sigui un banc o un particular, inverteix amb el govern, o sigui, amb l'estat, per entendre'ns, vale? Millor dit.
No és una inversió,
presta,
és comprar, no? Deute.
Compren deute. I aquest deute es compra perquè tu el retiris al cap de 3, 5, 10 anys, no? O sigui, té un termini bastant llarg.
Per mesos o per anys.
Sí. I què ha passat? Perquè es veu que diguéssim, aquesta inversió no li ha anat bé. S'han descapitalitzat perquè ha baixat el
tots, que... aquest és el funcionament de tots els bancs americans. No sé si a Europa funciona igual. Però pel que he llegit, el funcionament dels bancs dels Estats Units és que els hi permeten comprar productes, ja sigui bons de l'Estat, bons hi ha una sèrie de bons que es consideren de qualitat suficient com perquè el banc els tingui com a col·lateral. És a dir, té uns diners que pot fer servir per comprar aquests productes perquè li donen un rendiment i guanyar diners. O prestar-los amb hipoteques, amb préstecs a empreses o el que tu vulguis. Llavors, quin és el problema d'una hipoteca, per exemple? Que tu, jo imagina't que li dono al banc, tinc 100.000 euros, li dono 100.000 euros al banc, i tu necessites 100.000 euros per comprar-te una casa, i el banc et presta els meus diners. Aquells diners que jo he deixat són diners a curt termini, és a dir, els puc treure en qualsevol moment. Però el banc a tu ja t'ha donat 100.000 euros que no recuperarà fins que al cap de 20 o 30 anys que tu hagis pagat la hipoteca. Guanyarà molts diners.
I funciona igual que amb les lletres del tresor.
Similar, sí.
Sí, similar.
Però no es considera, llavors, una inversió de poc risc, les lletres del tresor?
Sí, les hipoteques també es consideren inversió de poc risc. El tema està en què com els bancs funcionen en reserva fraccionària. És a dir, mai, si en qualsevol banc del món, si tots els clients van a trobar els diners que tenen, cap banc tindrà suficients diners. I això funciona igual a tot arreu. Ara, han de tenir uns certs diners. D'acord? Què passa, a més? El banc, en comptes de donar crèdits, té uns actius, d'acord? Que li donen un rendiment. Això va passar al final del 2021, principi de 2022, quan veu que comencen a pujar els tipus, moltes startups agafen finançament. Per què? Perquè tothom podia aixecar molts diners més o menys fàcilment, i el banc es troba que li entren un 30 o un 50% dels diners que ja tenia en mesos. És a dir, que no té temps de donar crèdits, bons, fer hipoteques o fer el que sigui que té que fer. Llavors, agafa i diu, posarem aquests diners en un producte d'inversió tipus préstec, tipus bo, perdó.
Estic autoritzat a poder-ho fer perquè és un risc controlat, diguéssim, tinc el xec de que ho pots fer i com necessito, aquests diners estaven allà estàtics i els necessites invertir perquè no es quedin allà estàtics, que això és una decisió empresarial, ho diu, bueno, doncs anem cap als fons de les lletres del tresor americà, no?
Exacte. Així, no? No van comprar, sobretot, aquesta mena de paquets d'hipoteques. D'acord? Que si recordeu, és un producte, si heu vist la pel·lícula de Big Short, és el producte que va patar de forma massiva
el 2008
per una altra raó. Separem les dues coses. El mateix producte, però diferent raó. Aleshores, què passa? Tot i que en els bancs, aquest producte, fins al cap de, m'invento, fins al cap de ja, un any, dos anys, tres anys, cinc anys, deu anys, vint anys, trenta, no sé quina llargada, és una llargada llarga. Aquest producte és un producte de mercat. Com tots els productes de mercat, el seu preu fluctua. Què ha passat el 2022? Any històric per caiguda no només d'accions, sinó també de productes tipus bo o préstec.
Perquè han pujat els tipus d'interès.
Exacte, i recordem que mossega la poma el preu del cupó o del bo va relacionat amb el percentatge d'interès. A mercat, quan aquell bo acaba, és a dir, si tu has comprat un bono de 1.000 euros i et donen el 2%, et tornaran 20 euros quan s'acabi el temps.
Una pregunta. Els deutes dels estats, els bonus, els fons de les lletres del tresor, no són una mica producte refugi quan amb quines circumstàncies aquests productes són refugi? Quan hi ha molta volatilitat en el mercat.
Si m'ho preguntes quan... a mi, mai. Mm.
Mai. Bueno, perquè tu no hi creus.
No, al final...
Ets un descregut.
La teoria quina és? Mm. La teoria és que accions i bons són productes descorrelacionats i que tenen diferents tipus de risc. Mm. Què va passar el 2022? Un any històric per ser un any que va baixar les dues coses.
Mm. Sí, que no, són, no és que quan pugen les accions baixen els bons de, o els productes, diguéssim, aquests més
exacte.
Relacionats amb els... amb exacte. Els estats, sinó que el 2022 es va trencar aquesta correlació inversa i van caure tots dos.
De fet, aquesta correlació inversa no té per què... És a dir, va molt en funció de quin tram de història tu agafis per mirar-t'ho.
Vale. Jo el que no acabo d'entendre és per què diuen que el rendiment d'aquests productes vinculats a governs no ha seguit el cicle esperat per culpa de la inflació. ¿Vale? Per què no?
Què passa? Tu tens un bo. Mm. Tu vas al mercat i dius, aviam, què puc fer jo amb... En aquest cas, Silicon Valley Bank li van entrar com 80 o 100 i pico bilions de dòlars.
Una barbaritat.
I dius, bueno, anem a fer alguna cosa amb aquests diners, no? Llavors vas a mirar. Pues, què em dona més? El bono americà em donava 0,8.
Què em dóna més d'allò que jo puc contractar en aquests paràmetres que hem dit? Dintre d'aquest portfoli que jo puc contractar, què em dóna més?
I, dintre de la llista, què em dóna més? I van triar molt, no sé quina quantitat, aquest producte que es diu Market Back Securities. Perquè podria ser qualsevol tipus de bo, eh? És a dir, no van contractar un producte dolent. Mm. D'acord? El problema no és el producte que van contractar.
Però no van anticipar-se a el que podria passar...
Què va passar amb la inflació? La inflació va obligar, en teoria, a la Fed a pujar els tipus d'interès. De forma... O sigui, ha sigut la pujada de tipus d'interès més alta i més ràpida de la història coneguda registrada.
Perdona, Rai, aquest incom de diners entenc que són beneficis de les tecnològiques.
No, aquest incom de diners són les startups aixecant rondes de finançament a finals del 21, principis del 22.
Vale. Okay.
Perquè era un moment on el tipus d'interès estava molt baix. I, per tant, era molt fàcil o relativament fàcil aixecar rondes d'inversió per a aquestes startups.
Vale, ok.
D'acord?
I ara havia pandèmia, la gent no sortia. Hi havia pasta que la gent tenia a la butxaca i...
Va ser la ronda... L'any 2021, jo crec que històricament es coneixerà com l'any més gran d'aixecar rondes de finançament amb empreses privades fins, no sé quan tornarem a igualar aquest número, però va ser absurd. Qualsevol persona aixecava molta pasta amb unes valoracions absurdes. Deixa'm tocar un tema que abans has tocat en plan, per què Silicon Valley Bank? Es veu que Silicon Valley Bank, als Estats Units són molt punyeteros amb el tema del crèdit. Si tu ets un tio que arribes als Estats Units i diu, jo tinc una idea de startup i vull obrir una compte bancària i aixecar ronda de finançament, tu podies, inclús arribar gent que et digués jo et dono finançament per la teva empresa, però el banc no et donava una compte bancària. I en canvi, Silicon Valley Bank és el que ha sigut històricament una empresa on ha donat crèdit a immigrants, ha donat possibilitats tan préstecs com obrir comptes bancaris a gent que altres bancs no li donaven.
Que pot tenir sentit, perquè és el seu perfil, si està orientat a aquest sector, al final, moltes de les startups a Califòrnia, els socis de les startups, els fundadors, són la majoria són estrangers, de fet.
Exacte. I als Estats Units la forma que tenen de funcionar és que si ets un estranger poden no donar-te un compte bancari o poden no donar-te un crèdit. Llavors, aquest banc és especialment conegut per això. Però això és nota a part, que és una cosa que havíem tocat i havia de ser així a mitges. Llavors, tornem al producte. No és el producte que han contractat, és un producte bo, que encara val. D'acord? Quin és el problema? El problema és que durant el 2022 els bons van baixar molt. I hi ha una cosa que es diu...
Perdona, el 2022 va baixar tot. Els bons, les accions,
sí,
els fons d'inversió...
El banc no té accions. Amb aquests diners no va comprar accions d'Apple, per exemple, per molt segur que sigui Apple. D'acord? Va comprar bons. Va comprar productes d'aquesta llista. Alguns d'aquests productes són més segurs o són menys segurs, tens un rang, i llavors la teva feina com a banquer és dir quin volum de productes de cada un jo agafo per tenir rendiment i no morir-me en l'intent.
Quan poses diners a plaç fixe, a termini fixe, ¿vale?
Sí.
Que pot ser mig o llarg termini, en general, no parlo dels bancs, també parlo de les persones, és una decisió complicada perquè o depèn del panorama, o sigui, el retorn no el tens garantit. Pot ser que tinguis...
Sí, sí, el tens quasi garantit.
El de la inversió, però no el benefici.
Sí, 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 Tomàs, quan tu compres un bo, tu compres un bo que no és d'un estat, que és d'una empresa.
Ja. Yeah.
I l'empresa falla, els primers... els bonistes, les persones que han prestat a l'empresa, són els primers que recuperen els diners.
Ja, yeah, i si això passa en un estat, que no fa fallida, i el
mercat... és campi qui pugui.
Però quina diferència hi ha entre un bo i una acció d'una empresa?
Quan tu tens un bo, jo et deixo diners i tu promets tornar-me'ls en l'any, amb 2 anys, 3 anys, que siguin, amb un tipus d'interès fixe. D'acord?
Vale.
Jo soc el teu prestamista i si tu te'n vas a la merda, es venen la teva casa per pagar-me a mi i tots els que t'hem prestat diners.
Vale. En primer terme, el bonista és el que cobra en primer terme.
Sí.
Perquè és un contracte, diguéssim...
Exceptuant els bancs, que és un altre tema a part. D'acord? Si tu compres una acció, ho estàs fent diferent. Tu estàs dient, en comptes de jo et presto diners, tu m'estàs dient, jo et vengo un tros de la teva empresa i, per tant, tinc dret a un tros dels teus beneficis.
Vale.
Aquesta és la diferència. Un, s'assegura un rendiment menor, històricament, parlant amb tota la història, que és el dels bons,
però més segur,
a menys risc, perquè si tu te'n vas a la merda, es vendran els teus actius per pagar-me a mi i a tots els que t'han deixat diners, i si jo sóc accionista, tinc molt més risc de que l'empresa tanqui, però potencialment molt més benefici si tu et va bé.
Vale, ok, entès.
D'acord? Aleshores, en tot el tema de del producte que va comprar Silicon Valley Bank, el problema està en el que es diu el balanç comptable. Això no només és exclusiu de Silicon Valley Bank. Tots els bancs americans, no sé com funciona Europa, d'acord? Tenen aquest tipus de productes contractats en els seus balanços, d'acord? Aquests productes tenen un preu de mercat, que no és el preu al que el van comprar. Pot ser que estiguin un preu
ni
més alt del
que van comprar. Ni el preu al que el van comprar ni en les condicions que teòricament li tornaran quan hagin de cobrar el bo.
No, les condicions són fixes.
Vale.
Les condicions són fixes, però el seu preu fluctua. Per què fluctua?
Clar, si tu necessites liquiditat i et veus forçat a vendre, aleshores sí que estàs a preu de mercat.
Aquí és el que ha passat.
Vale,
què ara entenc. El teu balanç comptable, no només el de Silicon Valley Bank, tots els bancs americans tenen balanços comptables horribles perquè els bons, que en teoria són una cosa segura, estan perdent, imagina't, el 50%. Han perdut el 50%. Què passa? En el seu balanç diuen, hòstia, jo tinc unes pèrdues potencials de bilions de dòlars, en alguns casos superiors a la capitalització bursàtil de l'empresa.
El que passa que tu aquests diners, l'Estat o qui sigui, te'ls ha de tornar segur quan es venci el termini amb les condicions que tu vas marcar. És a dir, al final de la carrera tu no perdràs, però si et veus forçat a liquidar, a recuperar diners abans d'aquest moment, el teu balanç és una merda perquè tindràs bé. Molt menys del que tu imagines.
En els bancs se'ls permet que no reflexa dintre dels seus balanços aquests productes, de forma que ells poden esperar fins al final del temps i recuperar tots els diners i el benefici que s'havia promès al principi. Si es veuen forçats a vendre aquests productes, és quan el negatiu es reflexa en el seu balanç comptable i on potencialment...
S'entén.
L'empresa perd més diners que el seu total de la borsa. Que és
I només es veuen forçats a vendre quan hi ha una retirada massiva de capital.
És a dir, com una profecia autocomplerta.
Sí, però aleshores és per dir a la gent que té... No retireu el capital, cabrons, que no ens passa res.
Però és que la definició, el que els americans diuen un bank run, és com, si tothom ja treu els diners al banc... El banc no té diners, cap banc té diners.
Sí, sí, ni els d'allà...
És una autocompleta.
Perdona, ni els d'allà ni els d'aquí.
No, no, cap. De fet, els bancs europeus són molt pitjors que els americans. Molt pitjors.
Bueno, estan...
A nivell de finançament. Vull dir que aquí jo veig segons quines persones picant-se el pit, que els bancos americans, no sé quantos, i els bancs europeus són molt pitjors que els americans, però molt pitjors.
Ha intervingut el govern americà a través d'aquests 3 organismes que hem esmentat abans, la Reserva Federal i el Tresor, etc. És curiós perquè, clar, intervenen, el primer que fan és fotre a l'alta direcció al carrer, no? A la puta calle. I
normal. Supos,
I suposo que fan una auditoria, no? Una auditoria fina, i suposo que comencen a garantir, a, no sé, entenc que aquesta intervenció és temporal i acabaran venent-se al banc, suposo, o...
Què ha passat? Jo no sé el que passarà. El que ha passat una mica és que han fet una intervenció light. D'acord?
Bueno, els, light, els però comptes... per una banda s'han carregat als directius top, no? I per l'altra, molts clients han denunciat els directius top, els han posat una demanda.
Ja veurem el que passa. Què ha passat? Als Estats Units els dipòsits estan garantits fins a 250.000 dòlars. Em sembla que a Europa són 100.000.
Sí.
D'acord? Per una persona normal, o pel 99,5% de les persones normals, mai arribarem a tenir 100.000 euros en una compte bancària. D'acord? O si els arribes a tenir, és fàcil dividir-lo en dos comptes, o en tres comptes, o en quatre... O sigui, això no és problema.
Amb una empresa... la garantia és per compte, no per persona, eh?
Sí, és per compte. Entenc.
Per compte i entitat, no? Diria
entitat.
Jo.
En una empresa...
Perdona, en aquest, aquí compta tot, aquí compta el cash, els fons, els...
No, només compta el cash. Els fons estan... Els fons és com si tinguessis una casa. A no ser que te l'embarguin, perquè
i el pla, no te'ls pot treure. Tu amb una entitat pots tenir cash, pots tenir fons d'inversió, accions, plans de pensions...
Sí.
Tot això, res. Només el
cash. Tot això, res. Això només parlem del cash. Això està garantit, és a dir...
Els plans de jubilació no estan garantits?
No, és que va diferent. És a dir, el banc custodia els teus diners.
Ja. Yeah.
I pot fer coses amb aquests diners. Però si tu compres accions, o fons d'inversió, o plans de pensions, aquells diners no són del banc. El banc serveix per comprar i vendre. Però aquell paperet que tu diu que tu ets accionista no és del banc. És a dir, el banc no pot agafar aquell actiu
i demanar
crèdit.
Fa de custodi.
El banc no pot demanar-se crèdit sobre els teus...
Per tant, un pla de pensió té el respaldo que el propi pla té, no forma part del teu capital del banc. Vale. Entesos. Per tant, estem parlant només de cash.
Sí.
Okay. Sí, és molt difícil que tu tinguis 100
euros en caixa. Però, clar, amb una empresa que té 100
treballadors... Excepte que siguis nen de papà, ¿vale?
Que bueno, seria que t'hagin anat molt bé a la vida. Jo per si toca la loteria, però...
Però la gent que té diners, o si toca la loteria tens diners, ho inverteixes, no tens diners en caixa.
Bueno, el tema està que una empresa...
Una empresa necessita caixa perquè ha de pagar nòmines, ha de pagar salaris...
A la que tens un volum de treballadors suficient, tu mous una quantitat, necessites una quantitat de calés al banc de l'hòstia. Amb la qual aquests límits no tenen cap mena de sentit. Llavors,
sí, els 250.000 dòlars són per particulars, les empreses...
Per particulars, vull dir, no hi ha problema. És molt difícil, és relativament difícil que tu arribis a aquestes quantitats de caix al banc.
I per curiositat, això de que està garantit, què vol dir? Que el tenen físicament?
No, diners, no, o... Està garantit vol dir que hi ha una entitat a darrere que vindrà i posa els diners. El FDIC aquest és com una mena d'assegurança, a diferència, em sembla que a Europa... està garantit per la Comissió Europea o pel Banc Europeu o com collons es digui. Als Estats Units, qui garanteix que tu tens els diners és aquesta entitat pagada per tots els bancs que serveix per assegurar que si un banc cau puguin recuperar els calés.
Vale.
D'acord? Llavors, què ha fet aquesta entitat? O el que jo entenc que estan dient que faran és... és a dir, el problema és de liquiditat. Sempre que hi ha problemes a qualsevol lloc, són problemes de liquiditat. És a dir, tu no tens la casa a meitat de preu, a no ser que no tinguis més collons que vendre la casa a meitat de preu. Per tant, les cases no baixen de preu fins que algú està fins aquí i ha de vendre per la meitat. Doncs el mateix ha passat en aquest cas, d'acord? Què faran? Faran un apanyo una mica així, ni patir ni pa mi, que és, per el que he entès, una entitat de tercers es quedarà els productes d'inversió, els pagarà a preu real, d'acord? O aquesta entitat, el FIC, farà com un intercanvi. Tu em dones aquests bonos que estan a sota, de preu de mercat.
I jo te'ls pago segons el que van pactar la compra.
I jo te'ls pago segons el que van pactar, el rendiment me'l quedo jo, i amb aquests diners pots tornar tothom, al fons a tothom sense problemes. D'acord?
Ok.
I llavors ells agafaran i liquidaran aquests... S'esperarà que es caduquin el temps, suposo que recuperen tots els diners. Ara, els inversors del banc i la gent i els prestamistes i els que tenen bonos del banc, zero. Patatero. A no ser, suposo que a no ser que els actius que tenen superin els dipòsits.
Mm.
En principi, els actius del banc haurien de superar els dipòsits i ser capaç de tornar part dels bonistes. No se sap fins a quin límit arribaran. D'acord? Però tota la gent que està dient que l'estat americà ha rescatat el banc i perquè són rics i totes aquestes polles, això no té cap mena de sentit, no s'ha de fer parar enlloc i és tot puta ideologia que estan venent aquí. Perquè el FEDIC és una entitat dels bancs. Pot tenir una línia de crèdit del govern, de la FED, però és una entitat bancària financiada pels propis bancs.
Històricament, als Estats Units, perquè ara jo crec que queda clar així com has explicat què es farà, quina política es seguirà. Però em dóna la sensació que aquest model fa que no sigui el contribuent el que acabi pagant la malifeta o la desfeta o el problema. Em sembla que és més transparent. Sí que és veritat que... Perquè no hi ha... No és...
No totes són... Estem en París del libertarianisme i no tot és tan clar, no tot és tan esquerre ni tot és tan de dreta, sinó que... O liberal, no sé com dir-ho. El que passa és que, en el fons, que l'entitat aquesta estigui finançada pels bancs, d'on surten aquests diners?
Però no són bancs públics, són bancs privats, no?
Sí, però aquests diners surten d'apretar una mica els clients del banc, en el fons.
D'acord? Vale, però no són impostos. La gent posa els diners al banc perquè vol, no és impostos.
Sí, correcte. El tema està una mica la diferència del rescat.
Home, a la llarga sí, perquè això pot fer devaluar el dòlar i, per tant, diguéssim, això pot tenir altres conseqüències.
Això és molt difícil de demostrar. A més, comencem a intentar demostrar coses que són molt difícils de demostrar. El tema està en què, imaginem-nos, per un segon, que aquest rescat el pagués el contribuent americà. Per un moment. Sí? Hem dit que es quedaran els diners, els actius del banc, fins que madurin, es diu maduració, fins que el temps s'acabi i recuperin tots aquests diners. Per tant, encara que els diners aquests siguessin finançats pels impostos, com que tenen els actius del banc, eventualment recuperarien aquesta inversió.
Sí, perquè no deixa de ser un préstec. ¿Vale?
Sí.
Per tant, tu recuperes els diners invertits. Clar, aquí quan hem rescatat bancs, quan dic aquí...
Endevina quin país els bancs no han tornat els diners i no són els del paradís del capitalisme, precisament.
Sí, clar.
Estats Units van recuperar els diners. A UK van recuperar els diners. Espanya, mec.
Ja.
Pues, és que a vegades...
Sí, a vegades...
Hi ha un economista per Espanya que va donar lliçons de...
Vale, jo tenia dos preguntes més. Una, en relació a per què la sucursal del Silicon Valley Bank de UK el compra a l'HSBC per una lliura. Tu has dit que això ho explicaries després.
Mica per lo mateix. Tu saps que aquest banc té actius suficients per tornar els dipòsits sempre i quan aquests actius...
Excel·leixis el temps per recuperar.
Si tu tens liquiditat suficient...
L'avances.
Dius, jo et compro per un euro o perquè no pots comprar-te per negatiu, no pots comprar per zero o per negatiu. Has de comprar per alguna cosa. Jo et compro per... Que és una mica el que... No, en el cas de Caixa i Bankia no sé si és exactament el mateix, però és la idea de hi ha uns actius aquí, ara mateix estan devaluats, quan d'aquí un any, dos anys, tres anys madurin, valen alguna cosa, jo et compro per un euro, torno els diners i sé que recuperaré aquests diners i guanyaré més diners.
El que passa que hi ha molta trampa, perquè si els actius estan assegurats, bons, lletres del tresor, etc, és una cosa, però si els actius són accions o altre tipus d'inversió...
Els actius estan assegurats.
També les accions per
llei, no. Però és que no tenen... És que per llei no poden tenir productes de risc. Si en tenen, serà un percentatge molt petit.
Sí, però aquí s'han venut entitats rescatades fent creure al contribuent que les accions de la pròpia entitat pujaran i això farà que sigui el retorn dels diners.
Però és que les accions... O sigui, els accionistes... És a dir, en un rescat bancari... Suposant que rescatem la gent que té els diners al banc, que a mi em sembla raonable que ho facis,
sí.
Els accionistes mai han de veure un duro. És a dir, tu, si tens accions del banc, pringues, segur, ets l'últim pato en cobrar la pasta. I això, i si no és un rescat, si no és una mandanga, que és el que vam fer a Espanya.
Sí, exacte.
Però en un rescat, no tornes els diners a l'accionista. O sigui, és que estem bojos, saps? S'ha anat
no,
a la merda.
No, perquè, perquè l'accionista fa una inversió de risc, per tant,
exacte,
pot guanyar o pot perdre. Correcte.
I als Estats Units ho han dit claríssim, vull dir.
Vale, i la, entesos, eh? I la segona pregunta, per anar tancant el tema, per què aquest per què s'ha contagiat, o sigui, per què s'ha penalitzat tota la banca? Perquè si tu mires les borses, miro parlant de la borsa, eh? Mercat de valors, Europa, Estats Units, però sobretot aquí a Europa, molts bancs han rebut una clatellada bestial amb la borsa ahir i avui.
Tota la banca americana, per què? Perquè suposo que la gent no entenia el problema que estava passant. És a dir, hi ha hagut un problema molt concret amb aquest banc i amb aquest producte, d'acord? Abans d'aquest banc van caure dos. Vale? És a dir, Silvergate i l'altre, que no sé com es diu ara, són bancs que fan servir les startups, sobretot les de cripto.
Republic, no? Es deia l'altre, algú així... No me'n recordo.
No, tu t'estàs confonent amb el
sí,
FRT.
Amb el FRT, correcte.
Amb el First Republic Bank, que el First Republic Bank també ha caigut les accions a saco, però està de puta...
Per altres...
Vaig comprar, no és una recomanació de comprar, jo vaig comprar accions ahir i ja estan pujant un 40%. Per què han caigut? Perquè la gent es protegeix sobre el fet de que la resta de bancs pugui passar el mateix que està passant amb el banc de Silicon Valley. D'acord? Si aquest banc té uns actius que són dolents, sé que tots els bancs tenen... Perdó, no són dolents. Si aquest banc té uns actius que estan sota el preu de compra i sé que tots els bancs tenen aquest tipus de productes, tots els bancs cauran de preu. Per tant, jo em venc l'acció del meu banc perquè com a accionista jo estic en risc si el banc se'n va sota. Per això hi ha hagut aquest contagi. Ara, bancs que hagin quebrat són tres. Dos, que els van fer quebrar per lo que les males llengües diuen, perquè eren els principals bancs amb les empreses de cripto on operaven. I aquest que s'ha caigut perquè, bueno, perquè el pressió que passava per Valladolid i per lo que sigui, les empreses tecnològiques van començar a treure diners per si de cas, i han acabat fent caure el banc.
Entesos.
Però la resta de bancs, suposant que tinguin més liquiditat o que tinguin accés a la liquiditat més ràpid o que no hagin fet unes inversions tan dolentes, no hi ha cap problema. El mateix pels bancs espanyols o europeus. Els bancs espanyols poden tenir un altre problema que vaig llegir l'altre dia, però no aquest.
Quin problema, per posar-nos una mica la por al cos?
Els bancs van donar préstecs ICO amb tot el tema del Covid i es veu que es van donar unes facilitats que no haurien de ser, que són unes facilitats que no donaries en qualsevol altre cas i que com comenci a fer fallida els crèdits a la gent que ha de donar crèdits i que no els pugui tornar, qui ha de donar la cara per aquests diners són els bancs. És a dir, no han fet una inversió de risc, han donat un préstec que en altres condicions no haguessin donat i, per tant, això és un risc inherent.
Clar, és lògic. Abans de començar el programa, per posar una mica en perspectiva, perquè això sembla algo molt així, però està molt focalitzat a un lloc concret, a un banc concret, a un tipus de banca, a més, molt particular. Abans de començar el programa, jo feia referència, que l'intentaré enllaçar, perquè em sembla que la versió que jo he llegit és en obert, d'aquesta newsletter del Ben Thompson, que es diu Strategy, que parla del cas, és un article molt extens, com acostuma a fer ell, i ell té articles privats, és a dir, per subscripció, i un cop al mes envia un, no sé si un cop al mes o a la setmana, envia un en obert. ¿Vale? I justament el d'aquesta setmana, que va sortir pues, el dia 13, que va ser ahir, parla d'aquest cas. I ho posa en perspectiva, explicant dades de què va passar al crack del 29 i a la Gran Depressió, ¿vale? perdó, que sigui una mica refredat. Ell comenta que ja sé que és un altre... Que, bueno, ara ho explicaràs tu, Rai, perquè és un altre moment històric, eh? Però ell diu que en el crack del 29, que va ser a cavall de l'any 29 i de l'any 30 com a mínim, ¿vale? Es va extendre més anys, però aquests dos van ser els anys, diguéssim, de les fallides, van caure als Estats Units a l'any 29 650 bancs i a l'any 30, 1930, van caure 1.300.
Collons.
Diu, una barbaritat. Ja existia, eh? L'FDIC vol dir Federal Deposit Insurance Corporation. Tens raó, eh? De fet, arrel d'això, a l'any 33 es funda la FDIC, a Federal Deposit Insurance Corporation, vale? Que en aquell moment assegurava $2,500 per compte, no 250.000 com ara, eh? És el money back.
La inflació.
Sí, sí, és el money back. Guaranteed. Brutal, eh? El número d'entitats afectades pel crack del 29 en comparació al 2008 i a aquest event d'aquesta setmana, eh? Que no tenen res a veure. No sé si vols afegir alguna cosa de perspectiva històrica. Tu abans deies, oh, és que no té res a veure la gent que tenia inversions en accions o en bonus a l'any 29. I és cert. No.
És que és molt difícil perquè es posa moltes vegades el crack del 29 com a exemple i realment a la majoria de gent és que no fan ni enterar perquè hi havia molt poca gent que tingués... No és com ara que jo agafo el mòbil...
Bueno, també van petar moltes empreses, eh?
No van petar tantes empreses.
Bueno, les empreses
van petar tenies... potser molts bancs. Va haver un problema de gent apalancada amb accions i tal, i aquí es va cremar molta gent, de la poca gent que tenia accions, van pringar molt i van pringar molts bancs per fer coses similars a les que es van fer el 2008. 8, perdó, sí.
Sí, sí.
Val? Operacions... Coses que no havien de fer amb els diners d'altra gent, per això sí. Van petar. Però, ostres, cada vegada que comparem amb coses amb el 29 s'ha d'anar molt amb cuidado, perquè és que realment la gent del carrer...
Fa un segle, no, i el món era diferent. Sí, sí.
Va baixar molt la borsa, sí, però què va passar? Si tu haguessis tingut un índex de borsa americana, per exemple, et va baixar molt, no sé, un 80 o 90%. Però és que si tu haguessis mantingut aquell índex, l'economia va anar bé realment i les empreses van començar a pagar a saco de dividend. Vull dir que si tu haguessis mantingut aquells 5 anys del 29 al 35 o coses així, després va venir la Guerra Mundial i tal, però realment vas fer molts diners amb dividends de les accions que havien caigut. O sigui, el que vas prendre amb una cosa ho vas recuperar amb l'altra, amb la qual si vas a mirar les dades realment, si va haver un crack de l'hòstia, però si haguéssim tingut els instruments que teníem avui en dia per agafar els dividends, reinvertir-los i tot això, doncs sí, va ser un drama, però va ser un drama relatiu.
Bueno, jo crec que arrel del... No soc economista, i no tinc dades de la història de l'economia, però si mires els organismes que avui en dia encara tenen un paper predominant per regular, per contenir, per vigilar, que tot el sistema aguanti i funcioni, molts d'ells es van crear com a conseqüència d'aquest crac. El mateix que acabem de comentar d'aquest fons assegurador.
El que passa és que la resposta... Hi ha organismes que ja existien, o els que tenen poder, o ja existien, o van ser creats després. El que passa és que aquests organismes... Per exemple, han tingut molts problemes. L'any 70, el desenvolupament del dòlar amb l'or, l'any 78, l'any 82, 87, 90... Com va ser? 98? 95? Va. Que hi ha hagut molts moments, el 2000, 2008, hi ha hagut molts moments on hi ha hagut diferents respostes per part de la Fed, d'aquest banc americà central, al problema que hi havia. I ara són una mica més flexibles a l'hora de donar pasta. Abans, no? Abans que hi ha un banc, era en plan...
Per acabar el tema, eh? No pot ser que la Reserva Federal és l'organisme que marca...
Els tipus d'interès.
Els tipus d'interès. Estigui anant massa ràpid?
Bueno, el que es rumoreja és que... És a dir, tot això per què ha passat? Hem dit que el preu del bo està relacionat amb el tipus d'interès.
Clar.
Si jo compro un bo que em dona un 1% el 2022 i ara, mateix bo, mateix risc, em dona un 5, què li passa al preu del bo que he comprat a l'1? Que baixa el preu fins que el rendiment que em dona aquell bo és del 5 o el 6 en funció del risc que tingui diferents coses. Per això, el valor dels bons ha baixat perquè el seu tipus d'interès ha pujat. Per sort, valor contracte, ha sigut la Fed la que ha baixat... La Fed ha fet dues coses. Pujar els tipus d'interès, que ha afectat a tots els productes que donen tipus d'interès, en funció del seu risc, i a més, ha fet més difícil que els bancs obtinguin liquiditat. En el cas del Silicon Valley Bank, el ser un banc petit és més difícil que et donin liquiditat, perquè si tu ets un banc gran, tens més reserves, tens més dipòsits i és més fàcil que, a més, tercers que no sigui la Fed et donin préstecs. Si ets un banc petit, estàs més ofegat. Per tant, la pujada de tipus d'interès que ha fet baixar el valor d'aquells bonos, més la dificultat del banc d'obtenir finançament ràpid i barat, ha fet que acabés patant, i per les males decisions dels banquers que el gestionaven. Per això, la majoria d'altres bancs que no tenen aquests problemes o aquesta mala gestió estan bé. I pot ser que els preus de les accions hagin baixat temporalment. Si no hi ha més contagi, si no hi ha més problemes, els preus de l'acció tornaran a uns nivells semblants als que tenien fa 2 setmanes i, si tot va bé, aquí passi després l'hòria. Si comencen a patar bancs perquè la gent treu els diners, ja veurem què passa. Però, com sabeu, no fem prediccions de futur. Són escenaris que poden passar. Ningú posa la mà al foc per ningú. I menys jo, vaja.
Sí, sí.
Ja sabeu que jo compro Bitcoin, que el Bitcoin no te'l poden desprestar, no te'l poden treure, és teu, ja pot caure al banc, ja pot caure... O sigui, Coinbase, que el Bitcoin és teu.
Sí, encara que no valgui... I que no valgui res, clar. No és tema d'aquest episodi i possiblement no en sigui mai cap tema per parlar a un públic, però jo tinc una consulta a fer-te en privat, i aquest assessor, no et pago, però és igual, te la faré igual, que és què va passar amb l'auditoria de Revolut? Però això és un tema que
hòstia, parlarem... Hòstia, ho tinc pendent de llegir.
Sí, doncs pues quan ho hagis fet, parlem tu i jo, ¿vale?
Però al final, Revolut és un banc, té una llicència bancària, per tant, si tens diners allà, la protecció que tens com a banc és el mateix, és a dir, és la mateixa recomanació. Si és un banc... I està,
és un banc europeu amb domicili a Lituània i, per tant, està dintre...
Sí, però és un banc europeu, està protegit per l'Unió Europea, sí, i, per tant, sí. Si no tens més de 100.000 euros, aquí passa després Glòria. I si tens accions o productes d'inversió en Revolut, que jo sàpiga, no els gestiona Revolut, sinó que els gestiona l'empresa tercera.
Bueno, que no és tema, no és tema d'aquest episodi, ja parlarem, o si acaba sent tema d'aquest episodi perquè ens interessa o els oients diuen que sí, doncs ja en parlarem.
Però el mateix aplica a qualsevol banc. Si
accepta perquè... que siguis grec o quin era l'altre país?
Xipriota,
no? Que ja van dir, pues no vale.
Bueno, però els xipriotes va ser més raro perquè el que van fer realment va ser putejar els estrangers que tenien comptes allà per fer el tema de blanqueig i tal. Aviam, què passa? Els estats estan promocionant...
Era Xipre o Malta? Xipre, Malta.
Jo diria que Xipre, però igual sí, m'equivoco. O sigui, és igual. El tema està, els estats els interessa que la gent tingui les diners al banc. Per què? Qui reporta el que tu guanyes? L'empresa que et paga i el banc. El banc, al final de trimestre, al final d'any, et donen un mail que diuen
sí.
Aquests són els teus productes i aquests són els diners que has guanyat.
Clar, per això els de la droga tenen diners en metàl·lic, perquè tu guanyes... una persona normal, què té? El seu sou i el que ven per Wallapop. ¿Vale? I tot això o ho sap l'empresa o ho sap el banc.
I el que ara, ven per Wallapop, en teoria, ho has de declarar.
Clar, ja, però encara que no declaris, això acaben sent diners que tens al banc, en certa manera, o més o menys. Ara, si ets de la droga, no. Bueno, si ets de la droga, de la corrupció política, no, perquè ho reps en caix i va per altres vies, ¿vale? Però fora d'aquests dos supòsits, droga i corrupció política, la resta estem tots controladíssims, vamos.
Per això, o sigui, per això no els interessa que els bancs caiguin. Per què? Perquè la gent que realment creiem en que hi ha una cosa que no funciona, que els bancs estan controlats pels polítics i viceversa, i es mengen tots una mica la titola uns als altres.
Una mica sí, però...
Una mica bastant. I que els interessa que vagis a un sistema extern tipus Bitcoin, que no és possible, ja sé que no podem anar tots a Bitcoin com fem servir l'euro, ja ho sé, no cal que em trinxeu amb això, però que hi ha formes alternatives possibles i que no els interessa perquè llavors potser perden el poder que tenen. Pues bastant. Vull dir, si no hi sent de com collons te recapta si tu pagues amb metàl·lic tot.
Hi ha dos temes que vull tractar, no en aquest programa. El del Revolut és una altra cosa. L'altre que m'agradaria parlar és la discriminació per IBAN.
Qui discrimina?
L'Ajuntament de Barcelona? Empreses que et presten serveis? La gent que fa software perquè les empreses que et presten servei controlin les domiciliacions?
En principi, si tens un IBAN europeu, ja pot ser de...
Sí, hi ha una llei. Hi ha una llei i un mecanisme europeu que defensa la possibilitat de que una persona de la Unió Europea obri una compte bancària on vulgui de la Unió Europea. Per tant, tu puguis domiciliar els teus rebuts on sigui. ¿Vale? A la pràctica, hi ha gent que t'ho nega, que si tu estàs aquí i no tens una banca amb un IBAN espanyol, no et deixa domiciliar. Una o dos, com fa l'Ajuntament de Barcelona. No et pot no deixar, perquè infringiria la llei un ajuntament, però et diu, mira, si vostè vol obrir pot domiciliar a l'IBI o a l'impost de circulació I prové d'una compte d'IBAM d'una entitat financera de l'Estat. Jo li poso les facilitats, pot fer el tràmit per internet. Ara, si vostè és un presumpte delinqüent que té un banc a França o a Lituània o a UK, vale? Desgraciat de merda, ha de venir amb el carnet d'identitat presencialment fent cua de moltes hores, vale? A pleno sol i sin sombra, a poder ser no tingui pampolla d'aigua i deshidratis per poder justificar que vol obrir una compte amb un IBAN que no és d'aquí. Vale? Això es diu discriminació per IBAN. I és un altre tema que en podíem parlar un altre dia. Vale?
No sé ben bé per què és, igual perquè tenen, els hi té un cost més elevat, no ho sé.
Això és que és tan premeditat que no crec que respongui a deixadesa. És senzillament màfia.
Porta un compte amb la caixa, home, Tomàs.
Bueno, no vull parlar d'això ara.
No siguis tacanyo. Que si no, l'Isidre Feina i companyia no cobren pasta.
No, pues, jo estic fent una creuada amb aquest tema. Porto... havia de domiciliar a tres llocs.
Amb et seria un... més fàcil domiciliar rebut amb Bitcoin que amb un compte bancari fora d'Europa.
Ho he fet en tres... He anat de més petita a més gran, no? Diguéssim, de l'empresa més petita a l'empresa mitjana i a l'empresa gran. L'empresa petita m'ha fet cas. Li he portat la llei, li he portat la normativa de la Unió Europea, li he dit a on podia denunciar si això no es feia... I m'han dit, bueno, jo parlaré amb el meu desenvolupador. I sí, ho han corregit, vale? L'empresa mitjana és una companyia asseguradora, vale? I l'empresa asseguradora m'ha dit, pues si no te gusta, me denuncias. Pues denuncia cursada. I el tercer és a l'Ajuntament de Barcelona.
Li pots fer una denúncia, però...
Ja. Bueno, és un tema curiós i ho explico, m'hem explicat una mica més, per si algun altre mossegui es veu afectat, vale? Perquè, a veure, si hi ha una llei i hi ha una possibilitat, una llibertat de que qualsevol persona de la Unió Europea pugui treballar amb qualsevol banc de la Unió Europea, per què poses pegues? Per què no ho permets? Si és molt simple, no? És un dret. Si tens el dret, per què no te'l deixen exercir? Jo crec que els drets que costen molt d'aconseguir, o els lluites, o pum, pum, se'n van. Els perds. Vale? I m'he posat una mica farruco, no per res, sinó perquè és el meu dret. Hòstia, i no vull que em treguin drets sense cap tipus de raó. Vale. Dia reivindicatiu avui. Mossega la poma. Anem...
Passa tots els estrats.
Hola, barricades.
Que passa tots els estrats. Des de la maleta amb Welling que te la cobren quan hi ha una llei que no te la poden cobrar, fins a aquest tema.
Ja, però insisteixo, potser perquè ja em faig gran, però em dona la sensació de que si no es protesta, el dret es perd. Però protestar bé, no fer un tuit a la xarxa social, no serveix de res. El que serveix és que si hi ha mecanismes on tu pots cursar una denúncia, fer-ne seguiment i que tingui transparència i visibilitat, ja sé que és un rotllo, ja sé que has d'omplir un formulari, que ho has de presentar...
Bueno, el sistema està fet perquè no ho facis.
Exacte.
Perquè sigui tan tediós que no ho facis.
Hi ha un mecanisme, fes-ho. Fem-ho. Parlo en general, fem-ho. I això, en això estic. Anem cap a la segona part, que serà molt breu del programa, perquè avui, bàsicament, és això l'únic que volíem destacar, una malifeta interessant. I un truqui. Una malifeta d'uns i un truqui per uns altres. Vinga, anem a contacte i tornem de seguida.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Val, de contacte res. Avui anirem per feina. Recordar a la gent que no estem a Twitter... per decisió ideològica. com diu el Magma. És que vosaltres no esteu a Twitter per decisió ideològica. Doncs pues sí, què passa? Vale? I estem a Mastodon.
Era una pregunta, el meu, eh? No,
ja,
no una afirmació.
Tampoc és així. Però doneu-li un cop d'ull a Mastodon si no ho heu fet. Crec tot, com tota la vida, tot és millorable i la, hi ha una corba d'entrada més dificultosa que no pas la de Twitter. Però hi ha altres beneficis. És software lliure, és un model descentralitzat, bueno, vull dir, té, jo crec que té punts interessants a avaluar. Vale?
Ui,
Falca de Batray...
He sentit algú per allà que em deia friki! Hippie!
Una mica. anem a Falca de Byte-Rate i anem a la segona part, que serà molt breu, i acabarem amb propostes que avui també seran ràpides.
Byte-Rate simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. Byte-Rate redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. Byte-Rate patrocina Mossega la Poma. Més informació a byte-rate.dental.
Us enllaçaré a un fil de Reddit d'un usuari que diu, que més o menys explica així, eh? Mireu el fil perquè igual alguna cosa que expliqui no és correcta, però ve a dir el següent. Ell és un usuari de telèfon Samsung, ¿vale? D'un dels últims models més caps.
Vigila, que si quedes amb Samsung surt el Raúl aquí, eh?
Sí, sí. Doncs diu que agafa una foto de la lluna, ¿vale? No amb el telèfon, eh? Agafa una foto de la lluna al seu ordinador d'alta resolució, ¿vale? Li fa perdre la resolució fins a tenir una taca de 170x170 píxels. Agafa el seu telèfon Samsung, li fot una foto a la pantalla del seu ordinador i quan la mira diu, hosti! ¡Hostia! Esto ni con el Hubble, colega, tío. Una macro resolución a la foto de la lluna que digo, hostia, ¿pero esto qué es? Y no es ni inteligencia artificial, ni algoritmo, ni pollas. Es que el Samsung ha visto la lluna y le han casquetado la foto del puto Hubble, ¿vale? O sea, no es que no es un procesado y un... No, es que sencillamente la ha sustituido. Ve a día eso, ¿eh? Al tío de Reddit.
Sí, es curioso eso, ¿eh?
Sí, i jo penso, hòstia, hasta aquest punt, o sigui, jo sé que hi ha un processat de la fotografia a tots els dispositius mòbils, és igual al d'Apple que al Pixel de Google, i de fet se'n vanagloria i és un argument de venda, però hòstia, una cosa és un postprocessat per intel·ligència artificial i l'altra cosa és que t'encasquetin una foto irreal que no has fet tu. Vale?
Bueno, es veu que busca en el postprocessat una sèrie de textures i t'encasqueta textures d'altres fotos, no? De fet, hi ha un usuari, ara estic veient el fil, que hi ha alguns que diuen que sí, altres que no tinc Samsung per ni el Wii per provar-ho, però es veu que hi ha un que està fent una foto a una qualsevol objecte que s'assembli a la lluna, per exemple, una pilota.
I també li encasqueta la foto d'alta definició.
A una de pilota de ping-pong sota de la llanterna d'un telèfon, i es veu que li posa una sèrie de textura que recorda la lluna. També.
Sí. Ja. Bé, hasta aquí.
Que cabroncetes.
Que cabroncetes. Bueno, cria cuervos.
Això es passa per Samsung.
Sí, sí. No.
Bueno, Samsung, històricament, les fotos sempre han sigut molt fake, eh?
Fakes, sí. Sí, i a veure, més enllà de
l'anècdota... Per el que veia, de gent que tenia el telèfon.
No, I perquè ningú s'ofengui.
Molt saturat.
Sí, més enllà de l'anècdota, eh? Perquè, bueno, jo crec que hem acceptat que les fotos es postprocessin, ¿vale? I per tant, el resultat final no és allò que tu vas treure. ¿Vale? El que hi ha enmig és ser un fotògraf professional, ¿vale? Vull dir, en tot, ¿vale? Amb retoc i amb edició i tal. Però bueno, ja ho acceptem, però jo crec que d'això a substituir, o sigui, a mentir, hi ha un salt. I és interessant perquè aquí entrem una mica en quins límits, no? Com humans, pensem que té sentit, i això pot variar amb el temps, que s'ha d'aplicar una mica a el que ens doni la intel·ligència artificial. Bueno, és senzillament aquesta petita reflexió, vale? Vale, i ara parlant de llunes i iPhones.
Sí, no obstant, hi ha un truc pels que tingueu iPhone bastant extès, que jo l'he provat més d'una vegada i us el dic, no és que sigui una cosa excepcional, però realment millora molt les fotos que vulgueu fer.
Magma, jo tinc sort de tenir una terrassa que està molt oberta i tinc moltes vistes al cel, faig fotos perquè veig coses i dic, hòstia, que guapo, faig la foto amb l'iPhone i surt una merda.
O sigui, una merda correcta, sí. I a més, històricament, l'iPhone ha fet molt males fotos de nit.
Sí, sí, sí.
Sí que és veritat que des de que va sortir el mode nit, em sembla que va ser l'iPhone 11 o el 12, no recordo
mal. No és automàtic o no, el mode nit?
Bueno, quan ell detecta...
Oh, ara ho detecta, abans no.
Quan ell detecta que hi ha poca llum, sí que realment en aquest sentit han millorat molt. No les fotos d'astres i això, no? Però les fotos de nit, a partir de l'iPhone 12, ha millorat moltíssim. Moltíssim, eh? Les fotos de nit, en plan ciutat o en un port o una cosa així, sí que han millorat molt, eh? Bastant. De fet, podeu provar-ho en una habitació de casa, tanqueu una mica la persiana i, ostres, canvia. Es pot activar i desactivar, perquè és una exposició molt més llarga i es pot desactivar perquè en algun moment donat no t'interessi.
Perdona, que t'he interromput i anava amb el truqui per lo de la llum.
Sí, no, un truc molt ràpid és d'estar per casa, però sí que realment funciona, eh? Si un dia heu de fer una foto a la lluna tal per enviar-li al grup de la família, doncs és molt senzill i està bastant extès, eh? Consisteix en obrir la càmera, tal qual, com si anés a fer la foto, i poses el mode vídeo. Vale? Un cop tens el mode vídeo, a dalt a la dreta t'apareixen el tipus de gravació que faràs. Si prems amb el dit, pots canviar-ho a 4K i a 60 FPS. Vale? És on s'hauria de posar. Amb un toc es canvia. Llavors, agafem el telèfon i enfoques a la lluna fent el màxim de zoom i llavors prems un cop la pantalla per t'apareixerà aquell quadrat típic per fer el bloqueig de
zoom. Exposició i enfocament, no?
Sí.
El bloqueig de zoom.
Sí, és el bloqueig d'enfocament. Llavors, allà surt una icona de brillantor, que és com la icona d'un sol o la icona que tenim en el teclat del Mac típic. I allà doncs pots fer scroll cap a baix per, entenc que tècnicament, això ens ho diré millor un fotògraf, és la ISO, no? Llavors, perquè ens entenguem, estàs traient-li brillantor a el que capturarà la càmera de l'iPhone. I en aquell moment veureu que la lluna passa de veure's malament a veure's bastant nítida. Vale? En aquell moment és quan podeu gravar i en el mode de gravació... hi ha una iconeta de la càmera, una iconeta rodona, on pots fer fotos mentre estàs gravant. Vale? I aquest és el truc. Veureu que si realment, hòstia, és un canvi substancial, eh? Òbviament no és una cosa espectacular, però ho podeu fer. I llavors, un cop heu acabat el vídeo, recordeu-vos-en de borrar-lo perquè és un vídeo 4K que ocupa bastant. Llavors, bàsicament és això. És d'estar per casa, però, hosti, d'una a l'altra canvia bastant. Proveu.
Sí, perquè si no veus un atac informe, sí. no es veu.
I amb l'altre, com a mínim, es veu. Es veu
el que
bastant.
Estic pensant és que té sentit fer tot això que dius. Hòstia, com has de tocar, retocar, moure, pum, amb un trípode, tio. Perquè és que si no...
Sí, si no... Sí, sí. Sí, vale. Sí, millor amb un trípode.
Molt bé, macos. Pues
però vaja, no espereu una gran foto, eh?
I l'últim pas, el pas 8 del 7 que has enumerat, seria aleshores aneu a la foto del Hubble de la Lluna i la substituïu, com fa Samsung, d'això. Vale. Sí, sí. Que, per cert, no pot ser el Hubble, perquè el Hubble no és un telescopi preparat per mirar la molt, molt, molt lluny, en distància.
Per tant, et baixes una foto que la Lluna està més o menys sempre igual, no?
Per cert, una pregunta més, Mossegui. Vaig veure que hi havia algú que havia agafat ChatGPT, l'havia carregat amb una màquina Apple i l'havia fet córrer. Sabeu si és una fumada o realment... Perquè el tio deia, home, els Macs nous que tenen el Neural Engine són perfectes per tirar... que puguis deployar la teva versió de ChatGPT allà. No sé si... No, vaig veure un
per
GIF...
Per entrenar el Monet.
Per fer-lo córrer amb local, vols dir?
Sí, la teva màquina.
No ho he provat.
No, jo la setmana passada que vam parlar de coses vaig parlar d'una aplicació que es diu MacGPT, vale? Que és una aplicació que ha fet un nano que es diu Jordi, no recordo el cognom, que viu a Amsterdam. Que, per cert, li vaig enviar un correu, però no m'ha contestat, perquè el volia convidar a mossegar la poma. Vale? Aleshores, està molt bé perquè aquesta... O sigui, ChatGPT, ho tens amb una icona a dalt a la barra de menús, i li dones i directament allà comences a escriure. Vale? Aleshores, hi ha dues versions. Una, que és que ella et fa, des de la pròpia aplicació, passarel·la a ChatGPT web, i per tant tu escrius i obtens les respostes directament de la web. I l'altra, que es diu nativa, l'altra opció nativa, és que si tu tens activa l'API d'OpenAI per ChatGPT, que és de pagament, ojo, que és de pagament, i que si algun dia entreu i us subscriviu a l'API perquè tingueu les credencials d'accés, una de les primeres coses que heu de fer abans de començar a utilitzar-la és posar els límits de facturació, de consum i de facturació, vale? Perquè si no podeu tenir un ensurt bastant gran.
Una sorpreseta.
Sí. Vale, pues, està molt bé perquè aleshores des de la mateixa aplicació que llences des de la barra del menú superior, tu estàs corrent no la versió web, sinó la versió nativa de, amb les teves credencials d'API de ChatGPT. L'aplicació es diu MacGPT. ¿Vale? Jo l'he estat provant i, hòstia, està bé, està molt bé. És ChatGPT, ¿vale? No havia provat, no tenia API, jo l'he creat, he creat l'accés a l'API d'OpenAI per ChatGPT i he començat a fer proves i la veritat és que està bé. Et responc, Raimon. No, el que tu estàs dient és que tu et pots baixar, no? Entenc? S'ha quedat
No baixar, sinó instal·lar ChatGPT en el teu Mac, fer-lo córrer en local.
Bueno, doncs això està corrent en local.
No, però ell diu entrenar el model, m'imagino.
Ah, entrenar el
model. Que les dades es quedin en local, que no les tingui ningú.
Sí, fer de servidor d'entreno, doncs pues no ho sé. No tinc ni idea. Però paga-li els de Microsoft, tens distàncies d'Azure i productes d'Azure directament, no?
Sí, i Azure compra...
Tu ets assessor fiscal, tu eres rico, tu tens pessetes.
Assessor fiscal, no. Assessor fiscal és una altra cosa.
Estic fent conya. Anem a les preguntes.
Segueixo sent informàtic.
Ja. Anem a les preguntes, vinga. A les propostes, perdó.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Que gran és el cine, tio. És molt gran. Ens recomana una peli i diversos dies més tard guanya els Oscars, tio. Brutal. És que jo, tu cine, tu tens algo amb la gent de Hollywood, tio. Un dia ens ho expliques, vale? Ens parla de, com no, Everything, Everywhere, All at Once. Seria tot arreu i de cop, no?
No l'he vist. Algú així.
Jo tampoc. Però hi ha una cançó, em sembla, que surt d'aquesta pel·lícula o que hi ha una gent que canta, que és molt famosa, que surten dos indis cantant així molt... No sé, és una cosa...
Però que és molt antic.
No, és nou. És un grup que ho ha petat a tot arreu. Bueno, en fi, què ens recomana Everything Everywhere?
Vosaltres sí que sou antics.
Sí. Em recomana Everything Everywhere All at Once. Llegiu-vos, ara ja ho sabeu, però quan ens ho va recomanar no teníem ni idea, vale? Doncs que surten actors que han participat a moltes pel·lícules que són icòniques. Blade Runner, un peix anomenat Wanda, True Lies, Hawaii 5-0, Bonanza, en fi, de tot, vale? En Rup ens recomana, és una altra proposta, un simulador, en aquest cas un simulador de màquina d'escriure.
L'he provat i està guai, sí? L'he provat ara abans del programa, sí, està bé. I a més la web del senyor aquest està molt bé, l'he revisat una mica i m'he enterat que que es va al costat del Museu de l'Illa, el Museu de la Tècnica, es veu? Jo no hi he anat mai. Que es veu que hi ha una exposició gran de màquines d'escriure.
Molt bé. Pels qui us dediqueu a fer text per web, diuen Rafael Jesús, que és una altra proposta, és a dir, feu servir el famós copy, teniu una web que es diu app.copy, que fa aquesta feina, vale? Amb intel·ligència artificial. Bueno, doneu-li una ullada si sou d'aquest grup. Parlant de cuina, en Josep Ruano ens recorda que l'Albert Molins té una newsletter, que és de fet un blog, que està de conya i que es diu Reflexiones d'un gastrónomo angustiado i que necessita l'ajuda de tots per poder continuar escrivint aquestes coses tan ben parides que escriu, i per fer-ho ha decidit obrir-se a un model de mecenatge per finançar-se. Doncs això, ens convida que li donem suport, que ho llegim. Realment escriu molt bé a l'Albert Molins, que l'hem tingut en els minuts mosseguis de Mossega la poma de cuina, i segons el criteri del Josep Ruano, és un dels millors periodistes que tenim, i no només de gastro. Vale? Tindreu l'enllaç a la web i a l'article on ella explica com i per què, o sigui, per què i com us podeu fer mecenes. Vale. En Redordín ens recomana un podcast que es diu Freakonomics. Diu que fa aproximacions a temes relacionats amb l'economia i el món en general, des de visions diferents. En aquest cas, en aquest episodi que ens recomana en Redordín, parlen de per què és més segur volar que agafar un cotxe. Això és un tema, entenc que estadístic, no? Freakonomics Radio, l'episodi 535. Why is flying safer than driving? I acabem... Okay. Acabem amb una recomanació que ens fa l'Adrià sobre un servei que es diu, el nom és una mica autoexplicatiu, es diu Simple Login. Diu, és un servei molt útil que genera àlies de correu de manera que el nostre queda ocult. Va molt bé per subscripcions a newsletter o per no estar registrats amb el mateix correu a diferents serveis, de manera que si mai hi ha una filtració de dades al correu filtrat, serà només utilitzat per aquest servei. Bé, està bé. I a sobre no confieu en Facebook o en Google, que és el que... És evitar aquest sistema, no? Tenir un sistema, diguéssim, més propi.
Bueno, i a més sapigueu... em sembla que pots... tens moltes més opcions, no? Si un servei de pagament. El que et dona l'iCloud, per exemple.
Exacte. iCloud fa el mateix. Teniu una mena d'àlies que es genera automàticament. Que està... A veure, això pels que confieu en Apple, eh? Està bé perquè després hi ha com un lloc on això es guarda.
Sí, està guai.
Tu pots entrar a l'iCloud?
És simple, però està... No, des del propi iPhone ho pots fer, eh? Des de l'iPhone, dins d'iCloud, vas a allò de... De fet, ho vaig dir la setmana passada, vas a allò d'ocultar correu i allà ho pots gestionar. Que bàsicament ho pots eliminar o pots saber per quin servei era. No, sí. És bastant simple, però hòstia, és una manera de donar-li a tots els usuaris d'iCloud una manera ràpida de protegir-se dels spammers.
I funciona prou bé. Aquests sistemes són interessants.
Sí.
De...
Sí, sí.
Els que tingueu molt spam per mail o els que us emprenyi molt rebre informació no sol·licitada, que jo no tinc molt spam, però en canvi em molesta rebre informació no sol·licitada. Sí. A més, és molt curiós, perquè hi ha empreses que són ètiques, funcionen bé en aquest sentit, es venen, els compra un macho alfa i comencen a permetear-te per tot arreu. Vale? Hòstia, però si abans et portaves bé, per què ara et portes malament?
No, i a més, no sé si ho vas comentar tu, està molt bé per saber qui t'ha venut el teu correu.
Jo no dic que es vengui el teu correu. Vull dir que
bueno, tu tens una empresa, ja,
sí, tu tens una empresa que funciona bé amb aquest aspecte, que no t'espameja, no... De fet, ja veus, quan una empresa va per això, per aquesta empresa és important, perquè et diu, mira, pots subscriure't a la llista de correus,
sí.
A la nostra política és no enviar més d'un correu al mes o senzillament dos o tres correus a l'any. Queda com molt, ho tenen com molt estudiat, vale? I això és així, però aquesta empresa que funciona bé, que té un director general i un director de màrqueting i no sé quantos, la compra l'empresa Pepito de los Palotes. I aleshores ve un nou director general, el típic macho alfa, que diu, los clientes han venido a este mundo para servirnos a nosotros.
Ah.
Y por tanto, no sé lo que les habéis dicho del spam, pero me da lo mismo, los bombardeéis cada día con 5 correos. I això passa.
Sí, sí.
I això
no,
passa.
O així botigues que se salten la GDPR i tu marques que no, i empreses bastant importants i d'aquí, i que tu marques que no i l'endemà ja tens l'espam.
Jo...
I al final està molt bé aquest servei perquè al final no has ni de parlar. Ei, que no em vull descriure, elimines el correu i jo te marco el cul.
Sí,
i s'acabó.
Sí, correu. El d'Apple, vols dir, o el de Simple?
El d'Apple o qualsevol d'aquests d'àlies, sí, exacte.
Sí, sí. Vull dir que el que fa és un reenviament cap a la teva compte, en aquest cas, si és d'Apple, d'iCloud, ¿vale? Però en el moment que tu elimines aquest àlies, aquest reenviament es tanca, es mor, i per tant, deixes de rebre...
Sí, és el més efectiu, al final.
Sí, estic d'acord. Molt bé, guapos. Pues, Rai, moltes gràcies avui per ajudar-nos a desgranar el tema del Silicon Valley Bank. ¿Vale?
Recordo que l'explicació és... sobre la sobre el màxim de les meves habilitats i que si hi ha alguna cosa que canvia o que no he fet bé, ja intentaré venir aquí a corregir.
Molt bé.
Bueno, és en plan tertúlia, com sempre fem a Mossega la Poma, no hem vingut a pontifis a fer res. Sí, és una mica pues, la nostra xarxa que tindríem d'amigotes traslladada a Nubert.
Això del correu m'ha recordat que hem parlat dels diners. És una cosa interessant que té l'efectiu, no? Que me'n vaig adonar amb això.
És privat, és anònim.
No, és privat i a més jo me'n recordo d'un servei que pagant efectiu cada 6 mesos, un servei de subscripció normal i corrent, eh? I què passa? Hòstia, és com això del correu. Si tu et vols donar de baixa o el que sigui, no vas a pagar i s'acabó. I en canvi, en aquest mateix servei tinc col·legues que ho tenien domiciliat i van tenir molts problemes per poder-se donar de baixa, no?, d'aquest servei. I, hòstia, és una... Al final és com això del correu, no? El fet de pagar en efectiu i no tenir que donar domiciliar és... Deixo de pagar i punto, i s'acabó. Perquè no, físicament no pots cobrar.
Això ho pots fer servir, per exemple, hi ha empreses com Revolut que et permeten tenir diferents targetes de crèdit, llavors pots associar cada servei a una targeta.
Ah, això està guai.
Són si no targetes això, virtuals, eh?
Virtuals.
Mm.
Bueno, també hi ha la típica política, això és un altre tema, donaria per molts programes, el Easy In, Hard Out, no? Que això ho diuen molt els americans. És a dir, tu per contractar un servei tots són facilitats.
Molt fàcils.
Tot. Sí, no cal, pum, va. Li dono el botó de grava, digui que sí. Vale, sí, para todo, sí. Epa, pum, pum.
Pam.
I a l'hora de donar-te de baixa o de sortir-te'n, doncs ho tens terrible. Vale?
I ja et dic, això a nivell financer, hòstia, està bé que hi hagin aquest tipus d'eines, no?, que sigui com el correu, que no t'haig de demanar que em vull donar de baixa. Tallo l'aixeta i punt, no?
Mm. Molt bé, Mosseguis, doncs gràcies a tots tres, ai, a tots dos per haver estat avui aquí, gràcies a tots els Mosseguis per haver-nos seguit fins al final. Vam fer una petita, bueno, vam preguntar què els hi havia semblat el programa anterior, Magma.
Ah, sí?
Van haver-hi opinions de tot tipus, a mi no m'agrada, jo no l'escolto, total parleu d'Apple. Hi ha un altre, sembla que va ser el Ramon Maria Gallar que va dir, uah, he tornat al 2007. He tornat al Mossega la Poma del 2007.
Bueno podem fer com a mi els mosseguis, pel que li interessi bé i sí, el que no se l'escolti.
Jo crec que va ser una... Jo m'ho vaig passar bé fent-ho amb tu, perquè aquests programes poden semblar molt senzills, però darrere hi ha feina de preparació, que ho sapigueu. I jo crec que ja no estem aquí, ja no estem per anar explicant truquis o coses cada setmana o dedicar monogràfics a sistemes operatius d'Apple, però quan portem molt de temps que no s'ha fet i hi ha novetats, entretenir-nos en construir-ho, en ordenar-ho i poder-ho explicar, doncs, no sé, jo penso que pot estar bé. Al final, avui parlem d'economia i segur que no molt que hi ha gent que pues, aquest tema econòmic no li interessa, ¿vale? I igual la setmana que ve parlem d'aviació i, bueno, no seran monogràfics, però en general hem de tornar a parlar d'intel·ligència artificial. En el moment que vingui el Ludo ja serà tot monogràficament intel·ligència artificial. O sigui que hem tingut unes setmanetes de canvi de tema i una mica d'oxigen. Vinga, ens retrobem tots. Una abraçada.
Vinga, que vagi bé.
Adéu. Adéu.
Bye, bye.